Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Arriba l'hora de la veritat i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parlarà d'aquí a uns instants al Parlament de Catalunya, on en aquests moments hi ha un núvol de premsa gràfica i altres informadors esperant l'arribada del president i, de fet, de tots els diputats de Junts pel Sí que han estat reunits en aquests últims minuts com estava previst. En aquests moments només estan ocupades les bancades, els escons de l'oposició, que espera l'arribada de Puigdemont i dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP. L'expectació és màxima en aquests moments, amb rècord de periodistes acreditats a la cambra catalana. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat una concentració que es fa, per raons de seguretat, al passeig de Lluís Companys davant del Palau de Justícia. Els presidents d'aquestes dues entitats, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, han arribat junts al Parlament i s'han mostrat esperançats, diuen, davant el que creuen que serà un reconeixement dels resultats de l'1 d'octubre. També han expressat el seu convenciment que el president català mantindrà el compromís que la resolució d'aquest contenciós entre Catalunya i l'Estat espanyol es mantindrà en les vies de diàleg. Paraules concretament de Jordi Sánchez, president de l'ANC. També han dit tots dos que Puigdemont sabrà donar resposta a l'exercici d'autoestima col·lectiva de milers de catalans. Concretament són un miler els periodistes, com dèiem, acreditats al Parlament. Per exemple, el corresponsal del diari nord-americà The New York Times s'ha fet ressò ara mateix del gran nombre d'informadors pendents de les paraules de Puigdemont. Aquestes paraules les seguirem tot seguit en el programa El Mirador de l'Actualitat, en conversa també amb els politòlegs Xavier Ferrer i Guillem Porçals. Ara mateix.
Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, els divendres a les 5 de la tarda i els caps de setmana a les 8 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els divendres a les 5 de la tarda i dissabtes i diumenges a les 8 del matí.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Ràdio Estel. El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, naturalment, el mirador mira cap al Parlament. Volem escoltar el que dirà en els propers minuts, en principi, perquè tenim alguns indicis que l'inici del ple es podria retardar, el president Carles Puigdemont. I més enllà de les paraules que puguem o no sentir en els propers 25 minuts, si no és ara, evidentment, ens en farem ressò després a Ràdio Estel, volem analitzar i explorar les claus de la crisi institucional, constitucional, social i política, podem dir-ho així, que es viu a Catalunya. Avui coneixerem la veu de dos analistes, des d'una mirada neta i des d'allò que diuen aquests dies que pot ser una respiració desapassionada, tot i que, naturalment, tothom té el seu pensament i la seva visió del que està passant. Tenim en l'horitzó, si mirem enrere, més immediat, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut encara vigent, el del 2010, la sentència del 2010, l'Estatut és del 2006. La petició de pacte fiscal del president Artur Mas el 2012, amb la manifestació de la Diada d'aquell any, tot just abans que Mariano Rajoy negués aquesta possibilitat en plena crisi econòmica. 5 anys han passat després d'allò, sense que hi hagi hagut cap acostament operatiu ni cap taula de diàleg permanent per resoldre, el que és, d'una banda, una aspiració catalana amb creixent suport popular i el que pot ser la resposta o la canalització d'aquesta petició des del govern espanyol i des de totes les forces polítiques del conjunt d'Espanya i, naturalment, també d'aquí, de Catalunya. Hem tingut les concentracions en la Diada dels anys 2013, amb la cadena humana o via catalana, la del 2014, la del 2015, la del 16 i la d'aquest any, l'última en forma de creu pel centre de Barcelona. La mobilització de la Diada ha comportat una pressió popular que el govern de la Generalitat ha anat fent cada cop més seva. La plural i complexa sociologia catalana, en qualsevol cas, connecta amb una institucionalitat que està en joc. De les eleccions anomenades plebiscitàries, l'any 2015, hem arribat a un referèndum unilateral l'1 d'octubre passat i ara a aquesta compareixença del president al Parlament. Podem dir, quan passen 7 minuts i mig de les 6, que els diputats que ocupaven els seus escons, que eren els de l'oposició, globalment, acaben d'aixecar-se i abandonar aquests escons. No sabem, en tot cas estarem ara molt pendents, si es confirma que el ple es retarda, com estan dient alguns mitjans, uns minuts, o si és que finalment comença més o menys, encara que sigui amb uns instants de retard, en l'horari previst. En qualsevol cas, comencem el nostre col·loqui. Ens acompanya en Guillem Porçals, que és politòleg. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies. I també tenim amb nosaltres Xavier Ferrer, que és politòleg i economista. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, en aquests moments, tot i que hi havia algun mitjà que deia que es podia endarrerir més estona o una hora aquest ple, en aquests moments no hi ha cap confirmació oficial, per tant, la tribuna de convidats està plena, la de parlamentaris no, però a banda d'això, mentre anem confirmant les dades, què passarà avui? Què dirà Carles Puigdemont? La pregunta del milió.
És la pregunta del milió i molt compromesa. Crec, sincerament, que obrirà la porta al diàleg, però també crec que pot declarar la independència. No que sigui que s'apliqui el resultat i s'apliquin les mesures que això comporta, però sí que ho proclami o ho declari, i que s'obri un període de transició per obrir negociacions, per obrir un període de transició, fins que tots els mecanismes que pot tenir un estat normal es posin en marxa.
Aconseguiria, en tot cas, que després del que digui avui el president no passi res a nivell judicial o d'acció dels poders de l'Estat? Aquesta és una altra pregunta important.
El propi gabinet ministerial en si mateix ja està dividit. Tenim un president del govern que diu que si Puigdemont declara la independència pel simple fet de ser una declaració, queda dins de la llibertat d'expressió.
És el que ha dit en aquests últims dies, o aquestes últimes hores, fins i tot.
Exacte. I per altra banda tenim la vicepresidenta, la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, que diu que pel simple fet de declarar-ho ja és il·legal i, per tant, s'ha d'aplicar l'article 155 i qualsevol article que es pugui aplicar en aquest cas.
Senyor Xavier Ferrer.
Jo crec que estem davant del discurs potser més important dels darrers temps en l'àmbit, diguem, català, que ja no és un àmbit català, perquè ja ha traspassat amb tot el que ha passat des de, com has explicat al principi, des del 2010, en tots els moments i aquest mes de setembre, referèndum inclòs i totes les accions que hi ha hagut al voltant, doncs el fet de Catalunya s'ha situat en l'àmbit europeu i jo diria que en l'àmbit mundial. Avui ja parlen de 1.000 periodistes, per tant, jo crec que el discurs d'avui, no sé com serà, però ha de cobrir moltes expectatives i molts àmbits. I jo crec que, d'alguna forma, sí que fora bo que donés peu a la negociació i al diàleg.
Podem confirmar, ara sí que és oficial, que s'ha ajornat l'inici de la compareixença de Puigdemont en ple al Parlament fins a les 7. S'ha retardat una hora a petició del propi president. Potser explorar les causes per això és complicat. Hi ha hagut una reunió amb el grup de Junts pel Sí que pot ser que s'estigui allargant i aquesta podria ser una de les causes.
Això seria un motiu dels... Potser, un motiu de la importància d'aquest discurs. Pensem que hi ha, no sé si han dit 100 o 250 periodistes estrangers. Jo vaig estar aquest cap de setmana, he estat a Amsterdam per temes, diguem, familiars, però que el tema català està a l'ordre del dia.
Se'n parla,
parla
molt de Catalunya.
I això què vol dir? Que hi ha una línia, diguem, oficial de l'àmbit de la Unió Europea, que també s'entén i és certament lògica, perquè la Unió Europea és una unió d'estats, que ho tracten com un afer intern, però d'alguna forma jo crec que no sé quina, però se li ha de donar una solució, perquè si no pot afectar en l'àmbit del, diguem, de convivencial nostre i també per extensió a Europa. La solució o no solució d'aquesta situació.
Crec que la Unió Europea en aquest aspecte té un punt delicat, i és que si Catalunya es declara independent i apareix un país com pot ser Rússia, que la reconegui, es crea per dir-ho així una espècie de Gibraltar rus a les costes del Mediterrani, al cor de la Unió Europea, i pot ser ràpidament seguit per països de l'òrbita russa, com pot ser Hongria, o altres països de l'est, en aquest cas. I en si mateix, respecte al que dèiem de la premsa, inclús la premsa de països com Aràbia Saudita, Pakistan o altres països que fan molt poca difusió del que pot passar a l'exterior o fora de les seves àrees d'influència, en aquest cas, avui estàvem parlant que era un dia crucial tant per la Unió Europea com per a Espanya.
Dia crucial amb el que pugui dir el president Puigdemont.
Jo crec que el dia crucial aquest, que estem tots davant i mirant a veure què passarà, és el resultat de la no política. Perquè si s'hagués fet política des de fa 5 anys, que no se n'ha fet, o almenys no s'ha volgut entrar a solucionar els problemes des de la política, no parlo dels darrers mesos, sinó de quan es demanava, quan hi havia aquestes manifestacions ja populars, que ja es veia quan a l'inici de l'Estatut del 2010, d'anar en contra de l'Estatut, doncs tot això ha provocat el que ens trobem ara. Per tant, aquí faig un cant a l'acció política, que ara també tocarà solucionar-ho políticament, però si s'hagués fet la política quan tocava, no ens trobaríem amb la situació d'avui.
No s'hauria arribat aquí, tampoc sabem què hauria passat, i en qualsevol cas sí que és veritat que, encara que hi ha hagut contactes, potser el que nosaltres hem dit abans com a comentari general és que no hi ha hagut cap taula operativa estable, cap diàleg permanent o cap, no sé si dir bilateralitat, que aquesta paraula de vegades no agrada a tothom.
No, és el fet de que ha sigut un procés on no ha faltat això. És a dir, ha hagut voluntat de diàleg per part de la Generalitat dintre d'uns terminis, l'Estat et posava uns altres diferents gairebé per no coincidir. A vegades la Generalitat proposava uns que l'Estat en si mateix en alguns casos no podia acceptar, perquè també es deu als seus votants i també es deu a unes perspectives que com a Estat ha de complir. I en si mateix això, o sigui, ha faltat qualsevol aspecte polític perquè ha faltat la política. Tampoc és cert que si es mira la tradició, per dir-ho així, la tradició espanyola dels pactes, en molt pocs casos hi ha pactes a la política espanyola. Han hagut pactes sempre i quan ens hem trobat, per dir-ho així, al bord de l'abisme, perquè si no hi ha voluntat de pacte.
Això és una mica la evolució, que la societat evoluciona, i fins i tot l'economia, d'una manera ràpida i determinada, i la política, o sigui, els partits polítics, la gestió de la política no va amb la mateixa velocitat, i es volen com gestionar les dinàmiques socials del moment, del segle XXI, amb arguments polítics que no han evolucionat, no? D'interessos propis, no? de votació i no d'anar a buscar l'interès general o la solució dels problemes de la ciutadania. No sé si m'explico.
Sí, hi ha hagut, hi ha hagut moltes interpretacions del que està passant. Avui recordem, amics oients, que ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat, quan és ara 6:15, el politòleg i economista Xavier Ferrer i el també politòleg Guillem Porzals. Tenim una pregunta que, excepcionalment, hem deixat dos dies, tant ahir com avui. Quin moviment o gest polític institucional seria el millor ara per a Catalunya? Teniu tres possibles respostes. La primera, aturar qualsevol iniciativa unilateral, com ara la declaració d'independència o l'article 155, i dialogar. Segona opció, aplicar el resultat de l'1 d'octubre i declarar la independència. Tercera, recuperar l'ordre constitucional des dels poders de l'Estat. Teniu tres possibles respostes o també la possibilitat d'enviar-nos comentaris directes a radioestel.cat, o bé, us animem a fer-ho ara i, en tot cas, podem dir, com que ja fa més de 24 hores, gairebé 48, que està la pregunta posada, en aquest moment hi ha força igualtat entre la primera i la segona. 39% aplicar el resultat de l'1 d'octubre i declarar la independència, 34% aturar qualsevol iniciativa unilateral. 27%, que tampoc és una minoria ínfima, recuperar l'ordre constitucional, entenem si no hi ha més remei, des dels poders de l'Estat. Es parla des de l'anàlisi política de tres possibilitats. Quan pensem en el que pugui dir a les 7, perquè recordem que serà finalment a les 7 el president Carles Puigdemont, la DUI, o declaració d'independència unilateral, una declaració rebaixada o d'efectes retardats, o també la declaració, diguéssim, de compromís o de simpatia, però que no sigui pròpiament un pronunciament independentista del Parlament. D'aquestes tres opcions, sembla que el senyor Porzals ho ha dit molt clarament abans, hi haurà aquesta declaració, encara que no sigui per aplicar des d'ara.
Crec que hi ha precedents, com pot ser en gran part dels països de l'est, inclús de les repúbliques bàltiques, que sí que és cert que es pot declarar la independència, però el simple fet que es declari no vol dir que es porti a terme de forma pràctica aquesta independència. És a dir, s'ha d'activar. Els estats tenen unes institucions, tenen uns òrgans, i aquests òrgans s'han d'activar, s'han de posar en marxa, s'ha d'obrir també pas al diàleg, perquè és cert que si no hi ha negociació tot això queda en res. Aleshores, sí que és cert que hi han de ser conseqüents amb això. És a dir, si es declara la independència, s'ha de posar en termini per obrir diàleg, que pot anar des dels... Soc molt dolent posant xifres, però dels 4 mesos fins a l'any, que són els precedents que hi ha hagut, i al mateix temps sí que és veritat que si en aquests 4 mesos, en aquest any, no hi ha hagut cap mena de moviment per part de les institucions espanyoles o de les institucions europees, sí que és cert que s'ha de seguir endavant. Perquè això és com un pati d'escola. Si tu no agafes la pelota i li passes al company, el company no interactua. I en aquest cas la declaració d'independència és Catalunya, que té la pilota, que la passa a la resta d'actors, i la resta d'actors han de decidir si l'agafen i juguen o bé si l'ignoren. Però s'han de mullar en aquest aspecte.
Jo ara vull fer referència en aquesta hora que s'ha retrasat el discurs, que d'alguna forma...
Ens sap greu, ho diem per als oients, perquè teníem previst de seguir-ho en directe.
Parlar de dues coses. Ostres, ens havíem pensat algun moment que Catalunya pararia el món una hora, perquè tothom està pendent, no? Les cancelleries, i resulta que els fem esperar una hora. No és per cap problema tècnic, eh? Jo entenc, que és clar, és una apreciació, perquè no ho sé, no estem allà, però que hi deu haver moltes pressions d'última hora, eh?
Sí, es diu en algunes emissores de ràdio i en alguns mitjans digitals que el president Puigdemont hauria tingut o estaria a punt de tenir algunes converses amb possibles mediadors o persones que l'estan assessorant en aquests moments, externes, lògicament, al govern català.
I també, que me'n referia això, doncs, ara hem vist que n'ha parlat, que no havia arribat aquí, el Donald Tusk, que és el president del Consell Europeu. És el Consell Europeu, d'alguna forma, és no és la Comissió Europea, sinó és els estats, diguéssim.
Sí, 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 sí. El que és l'assemblea dels caps d'estat.
El que fa la política, diguéssim.
Sí, sí.
I després també el Fons Monetari Internacional. Vull dir que...
Se li està demanant que no declari la independència, sí, almenys de manera...
Bueno, però se suposa que m'imagino que si es fa això, m'imagino, que l'altra part, o la part catalana d'aquí del govern, diu, bueno, molt bé, si no faig això, què fem? anem a la constitucionalitat espanyola. Home, no, no hem fet aquest recorregut de 5 anys per això. Doncs va, fem un...
Però la constitucionalitat espanyola, perdoni, és la condició que posa el govern espanyol
bueno,
per dialogar. Doncs, bueno, tornem al mateix,
Aquí està el problema de l'inici d'unes possibles negociacions, que s'han de trobar a punts, aquesta voluntat de començar a iniciar. No hi és, d'una banda no hi és, que també l'entenc, eh? Des d'un estat que té les seves lleis i la seva manera d'entendre-ho, doncs dir que una part, tal com ho consideren d'aquest estat, que es, diguem-ho així, es mogui amb aquestes premisses, doncs no ho ha de voler. Però a vegades la realitat supera el que un vol les situacions s'han de solucionar, no enquistar.
De fet, ha sortit un polític finlandès que diu si nosaltres ens haguéssim cenyit a la Constitució russa, avui dia seríem una província russa, no seríem Finlàndia.
Sí.
D'exemples en la història en podem posar moltíssims. I vostès que coneixen una mica el que són aquests moments importants, de tensió, de no saber què passarà, no sé si poden fer un exercici, dèiem abans, de mirada neta, vostès que són analistes, senyor Pursal, senyor Ferrer, sobre el que pot passar o de quina manera es pot desencallar millor aquest problema, naturalment, de manera pacífica, que això és el que desitgem tots,
sí, sisplau. Sí, jo volia començar per aquí, perquè potser barrejo el desig amb el que, amb l'anàlisi...
També ho poden fer, eh?
O sigui, jo crec que una mica, per dir-ho així, a l'extrem, res val que hi hagi malestar social, diguem, no? Som una societat oberta, democràtica, que es viu bé amb un nivell de benestar, doncs, evidentment, en situacions de desigualtat, i això seria un altre debat, però doncs no malbaratem això, no ho malbaratem. La manera de no malbaratar-ho és una mica saber analitzar què vol la ciutadania, de tots els actors polítics, i mirar de trobar una solució que complagui, que tothom s'hi senti còmode, no? I a partir d'aquí això es fa amb diàleg. El diàleg té tres bases, com a mínim, una voluntat de voler-ho fer, de voler entrar, després capacitat o també voluntat de renúncia, en un diàleg sempre s'ha de renunciar a algo, i després una part també de generositat. Evidentment, avui no hi és aquest escenari, però depèn de com vagin les circumstàncies, potser forçaran, també a vegades s'ha de forçar les pressions, a que s'arribin a aquest escenari i es dialogui per trobar una solució que tothom s'hi pugui sentir còmode.
I el forçar, per on podria passar aquesta situació?
Bueno, doncs aquestes actuacions del Fons Monetari Internacional, del mateix Donald Tusk, que en principi no hi havia d'arribar en aquest nivell, segur que passen moltes coses que no sabem, moltes trucades que no sabem.
De fet, aquest grup de Holders de Nacions Unides també ha demanat mediació, i estem parlant de persones com Ban Ki-moon, Kofi Annan, que han sigut secretaris generals de Nacions Unides. És a dir, el fet de que aquesta expressió de s'imposarà el diàleg, en aquest cas sí que és possible que sigui literal que s'imposi el diàleg, que s'obligui el president Puigdemont a seure i s'obligui el president Rajoy a seure a l'altra banda de la taula i negociar un acord, una posició consensuada, entre totes dues d'això, d'acceptar-se mútuament, a dir, s'ha fet el referèndum, senyor president del govern, reconeixi-lo, senyor president Puigdemont, farem la unilateralitat, i que es busquin acords, per tant, de fer possible aquest acord o aquest enteniment entre totes les parts. És a dir, en cap moment i cap de les posicions ha volgut, però així, negar un benestar o ha volgut fer passos en fals.
Jo crec que aquí poder la definició seria que no... A veure, no és que no es pugui guanyar per 10-0, diguem, no? Sí que es pot guanyar per 10-0, però si guanyes per 10-0, no soluciones el problema.
A més, per 10-0, com està la societat catalana, és difícil.
Bueno, no, però pots guanyar amb violència, amb no sé, amb ja veuríem. Però bé, si tens la intenció de guanyar per 10-0, no vol dir que no tens la intenció de solucionar la situació.
O potser que no s'entén el problema en tota la seva dimensió. Bé, podríem seguir analitzant molts aspectes d'aquesta situació que tenim ara. Recordem que el president ha demanat ajornar una hora al ple amb la seva compareixença per anunciar els resultats de l'1 d'octubre i també la resposta del govern i de la majoria parlamentària a aquesta situació. també hi ha una novetat en aquest sentit, i és que el PP i Ciutadans han demanat que se suspengui el ple. Bé, això són els moviments parlamentaris tàctics que ara mateix acaba de sortir.
Pues això vol dir que hi ha alguna pressió que no deu agradar en aquests dos partits.
Sí, quin tipus de pressió?
No sé, és molt difícil.
Potser... Bueno, és allò que dèiem de la falta del diàleg. És a dir, si tu vols suspendre un ple, és que no vols que es parli d'aquest aspecte.
Jo crec que no vols que es parli d'aquest tema, evidentment.
Exacte.
Hem de suposar que els grups
Jo crec que seria un... Això sí que seria una molt mala notícia per Catalunya i també més potser per la imatge d'Espanya, que aquest Parlament que espera el món del president Puigdemont avui no es fes.
Mm-hmm. Això sí que seria un fracàs, home, creu vostè, per tothom,
home,
eh?
Home, jo crec que sí, perquè està tothom aquí pendent d'això.
Inclús el fet de, per dir-ho així, cridar que no es faci, o el fet de que es pot donar de que s'aixequin i marxin determinades posicions, també pot, per dir-ho així, crear una imatge negativa de determinats actors. És a dir, recordem que el PP català és el mateix partit que està el president del govern espanyol. Per tant, qualsevol acció, per la comunitat internacional, pot ser vista com una connexió entre tots els actors. Per tant, avui no pot haver-hi cap mena de mala jugada, no pot haver-hi cap mena de fet per així estrencador, ni pot haver-hi cap mena d'espectacle parlamentari.
El món ens està mirant.
Exacte.
La compareixença, legalment, és una facultat que té el president, demanar a petició pròpia compareixer, i pot formular determinades declaracions, també anunciar decisions del govern, o el que sigui, sense votació. En principi això es farà sense votació, no? Serà només la compareixença del president, sense límit de temps, entenem, tot i que no s'espera que sigui massa llarg el que hagi de dir, però no se sap mai, això. Això serà sense votació, es demanarà una votació, es faran aquests estira i arronses del 6 de setembre?
Aquí hi ha el dubte de que si una declaració, diguem, d'ell, del president, com que no hi haurà votació, tampoc és com... no sé, no és parlamentària, per dir així, no és per major... Ja sé que representa una majoria parlamentària, però és una... No sé si té valor, diguem-ho així, legal. Sí que en té simbòlic, si ho diu o no ho diu.
Parla com a president del país.
Parla com a president del país. I també m'imagino que hi haurà dret a rèplica dels altres grups, no? És una sessió de diàleg.
Com si fos una sessió de control.
De totes formes, jo crec que lo important... és el que digui el president Puigdemont. El que ve després de la confrontació o el debat amb els altres grups ja no té...
Sí, ja és torn de rèplica. Sí. L'important serà el primer discurs. Sí. Crec que aquest ple on podem veure una votació sobre aquest aspecte seria, després d'aquest pla que estàvem comentant, de 4 mesos o un any, sí que és possible que el Parlament aleshores es reuneixi i voti.
Sí, sí. Sí, sí.
Aleshores, sí.
El tema és que a vegades que aquesta línia hi havia el dubte, jo presento com a dubte, no conec més, no?, de si el soci, perquè clar, Junts pel Sí no, sol no pot fer, necessita els vots de la CUP, i semblava, per lo que s'ha dit, que la CUP exigia o volia que fos tot molt més ràpid, no?
Demanat que avui es proclamés la República, que nasqués la República avui. Llavors, és la petició de la CUP. Sí, i això és potser...
Jo crec que potser, al final, la política dintre dels pactes s'haurà convençut de que m'imagino que això no es farà.
Queden 2 minuts i mig per 6:45. Tornem a recordar la pregunta. La deixarem una miqueta més, almenys fins que el president Puigdemont faci el discurs a les 7, encara que ja estarem fora del programa. Quin moment polític institucional seria el millor? Quin moviment, perdó, polític institucional seria el millor ara per a Catalunya? Teniu les 3 possibles respostes. I entre els comentaris que hem rebut dels oients, molts ens diuen que estan pregant. I bé, això és una qüestió que de vegades es parla, no sé si dir molt superficialment, a nivell polític, evidentment... En un règim aconfessional no es confia com a... Però bé, els creients poden pregar, i molta gent ens ho diu, eh? Tenim noms concrets, Teresa, Montse, Jordi, Marc, ens diuen que estan pregant, per citar només alguns noms.
No sabem per què preguen, o sigui, per què volen aquesta pregària.
Preguen, per exemple, ens diu Montse...
Ah, bueno, ho diuen.
Sí, no, un comentari només. Sí, no, normalment no ens ho diuen, ens diuen que preguen, però sí que hi ha un comentari d'un, Montse, que ens diu... que passi el que passi, no m'interessa tant què digui segons qui, diu una cosa així, però sí que m'interessa que passi el que passi, regni la pau i la concòrdia.
Bé, pues està molt bé.
Sí.
És el que també hem vingut a dir aquí.
Sí, i aquí ho poden pregar uns que demanin la república ja, o tant, poden demanar uns que demanin que s'aturi el procés.
Perfecte.
No?
De fet, un fet curiós, inclús els líders de Podemos han demanat que l'arcabisbe Omella faci de mediador. Uh-huh. Que deixa de ser sorprenent que persones com poden ser de Podemos, que venen en el moviment 15M i tot això...
Siguin ells qui ho demanen.
Siguin ells qui estiguin demanant això.
S'ha sabut que hi ha hagut contactes. Evidentment, l'arquebisbat de Barcelona diu que no ho pot confirmar, perquè no és la tasca de l'Església erigir-se en mediadora, com també l'abadia de Montserrat, però sí que sabem que s'està intentant. I, per cert, també hi ha unes declaracions d'Albert Rivera avui dient que menys... Ha vingut a dir més o menys, no són paraules textuals, eh? Menys pregar i més aplicar l'ordre constitucional. Bé, ho dic perquè a vegades s'utilitzen les paraules de pregar amb tots els respectes a les declaracions dels líders polítics, potser de manera, no sé si dir superficial o potser sense entrar en el que vol dir pregar, no? Que això és una cosa molt més important per als creients. Ens queda mig minut, algun comentari final, breument?
Crec que la pregunta de què passarà d'aquí mitja hora al Parlament, la resposta és no se sap.
No se sap. Seguim sense saber-ho, quan són dos
crec quarts. Que no se sabrà.
Jo crec que aquesta hora de retard és una hora molt important, que hi deu haver hagut posicions que, o pressions que tindran incidència en el missatge.